Un, dos, tres.
La Ràdio Escola a Ràdio Salt.
Benvinguts i benvingudes una setmana més al programa de Ràdio Escola de Ràdio Salt. Soc la Rosa Maria. Avui, l'alumnat de sisè de l'Escola Les Arrels ens ha preparat unes nyacres, que són un tipus de glosa. Si no les coneixeu, escolteu bé, que us agradarà. L'alumnat de sisè de l'Escola de la Farga ens parla del concurs de retòrica dels centres del Gironès i la seva participació en aquesta desena edició de la mostra del concurs de debats pautats, que serà el proper dijous, dia 14 de març, a la Factoria Cultural Coma Cros. Des d'aquí volem acompanyar i animar a tots i totes les participants en aquest darrer esforç de preparació, perquè sabem que seran un bon model per a tots els assistents. Desitgem que en gaudiu molt. En pròxims programes podreu sentir els debats d'enguany. Tot seguit, podreu escoltar el podcast que l'alumnat de l'Optativa de Cultura Catalana de l'Institut Vallvera debaten sobre els mòbils. Després, l'alumnat de l'Escola de la Farga ens recomanen el llibre que estan treballant a la biblioteca, Sunakai, de l'autora Meritxell Martí, qui els ha visitat al seu centre. Ens ho expliquen. I per acabar, sentireu tres entrevistes molt interessants que l'alumnat de l'Institut Salvador Espriu ha fet a tres professors del seu centre. No us ho perdeu. Esperem que us agradi. Fins la propera.
Us parlem des de Ràdio Escola a Ràdio Salt.
Som la classe de sisè de l'Escola Les Arrels.
Hem preparat unes nyacres, que és un tipus de glosa.
A música treballem la glosa.
Què és la glosa?
La glosa és una cançó improvisada.
És un art d'improvisar versos rimats.
Hi ha molts tipus de gloses.
Garrotins, nyàqueres, perdiuetes, corrandes, jotes, albades.
A sisè hem treballat les nyàqueres.
Són quartetes amb versos de 7 síl·labes. El segon i el quart vers ritmen.
Hem gravat nyàqueres amb temes de Carnestoltes.
Els voleu escoltar?
Endavant!
La 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 la
el programa.
Els nens i nenes de 6è al mes de març aniran a la final de retòrica. Què és retòrica?
La retòrica és un diàleg entre dos equips. Cada equip ha d'argumentar si està a favor o en contra d'un tema en concret.
Quins són els temes d'aquest any?
Els temes són... 1. Cada vegada més els infants tenim el telèfon mòbil personal més aviat. Creieu que s'ha de regular el seu ús? O creieu que depèn de cada infant?
2. Cada dia la gent utilitza més els patinets elèctrics com a mitjà de transport. Creieu que s'ha de regular el seu ús?
3. En el nostre dia a dia ens trobem espais i activitats on ens separen per gènere, nens i nenes. Creieu que els podem compartir?
4. Fa temps que es demana tenir una setmana laboral i escolar de 4 dies de treball i 3 dies de descans. Creieu que s'ha d'arribar beneficiós? La Farga presenta a dos equips i cada equip... Hi ha un orador i dos assessors. L'orador és el que parla durant tot el debat i els assessors l'ajuden.
A un dels nostres equips li ha tocat defensar que tenir mòbil depèn de cada infant i a l'altre equip li ha tocat defensar que és millor tenir una jornada laboral i escolar de 5 dies de treball i 2 de descans. Estem tots i totes treballant de valent. Esperem gaudir d'un bon debat!
Hola, bon dia. Aquí estem la Sònia i jo, la Safa, fent un nou episodi presentant el podcast, El laberint del pensament, amb un tema molt interessant, els mòbils.
Avui ens acompanyen tres convidades molt importants. L'Ariadna, mestra de l'Institut Vallvera, l'Estefania, alumna del Vallvera, i la Nassima, psicòloga.
Bon dia.
Encantades d'estar aquí.
Moltes gràcies.
Bueno, abans de començar, quantes hores passeu amb les pantalles vosaltres?
Bueno, jo no passo gaire estona amb el mòbil, ja que a la feina no me l'emporto. Com a molt podríem dir una o dues hores.
Doncs jo ho acabo de mirar al mòbil i veig que passo aproximadament 6 hores diàries.
Sincerament, jo no tinc pas telèfon digital. Prefereixo un de tecles i si necessito internet, doncs puc utilitzar l'ordinador.
I creieu que els mòbils són una bona eina de treball?
A veure, sí que és veritat que el mòbil és una bona eina, ja que pots utilitzar-lo en qualsevol moment per obrir i tancar correus, per mirar informació a internet, però trobo que l'institut no és necessari. Bé, primer de tot perquè ja tenim portàtils aquí en el centre, però els mòbils ho dificulten tot.
Doncs jo penso que sí, pot ser una bona eina de treball perquè ens pot ajudar a cercar més informació i a vegades ja ens ha passat a l'institut que ens hem quedat sense internet, però els que tenim dades al mòbil els hem pogut compartir-les i d'aquesta manera continuem la feina.
Entenc el teu punt de vista, Estefania, però els estudis confirmen que l'utilització de dispositius electrònics per a nens durant llargues hores cada dia perjudica el seu desenvolupament normal i els ocasiona problemes de conducta, trastorn de son i fins i tot problemes de depressió infantil i ansietat. Pot arribar al risc de generar addicció en casos extrems.
Quins problemes afecten a les relacions humanes aquests dispositius?
Doncs hi ha gent que li costa socialitzar amb persones, ja sigui per timidesa o perquè li costa expressar-se. Per això els dispositius ens poden ajudar bastant a l'hora de comunicar-nos. A més, ens pot ajudar perquè podem parlar amb família i amics que tinguem i que visquin lluny.
Bueno, jo sí que com a mestra veig que al pati els alumnes no socialitzen, ja que amb l'eina del mòbil els impedeix parlar amb els seus amics. També afecta la manera de comunicar-se amb la gent, que darrere d'una pantalla actuem diferent que quan estem en persona.
Senyoreta Nassima, la nostra psicòloga convidada, com sabem si un és addicte al mòbil?
Els símptomes d'addicció al mòbil solen acompanyar-se amb estrès, irritabilitat, cansament, poden tenir alteracions de son, alteracions emocionals, les persones solen ser bastant inestables, agressives... i tenen molta, molta dificultat a la concentració.
En conclusió, el mòbil pot ser molt perjudicial per a la salut i si no es té un bon ús i no es segueixen alguns requisits que ens dirà a continuació, la senyora Nassima pot fer molt de mal.
Bé, jo us recomano que mantingueu el mòbil en silenci i eviteu els jocs i les xarxes socials. Reserveu alguns minuts per intercanviar missatges i revisar el vostre correu electrònic. Us recomano també desactivar notificacions que distreguin la vostra atenció i establir una rutina d'ús saludable.
Moltes gràcies per escoltar aquest podcast tan interessant i li donem les gràcies a les nostres convidades per col·laborar en aquest projecte.
Avui us volem recomanar un llibre que estem treballant a la biblioteca que es diu Sunakai.
El llibre parla dels mars contaminats i les sigues sense vegetació. Una de les protagonistes de la història sempre va nedar al sota del mar per trobar objectes.
Un dia va trobar un rellotge d'or que el va canviar al mercat per un peix. Ella el tenia com a mascota, però el peix un dia es va morir.
Quan anava a tirar el peix al mar, va aparèixer una bombolla que va portar a la nena als fons marins.
Va deixar el peix a dins una anèmona i aquesta es va tancar, provocant una gran onada i un tsunami que es van passar a l'illa de plàstic i a la Sunan, la germana gran de la protagonista.
El llibre no té final clar. És obert. Què creieu vosaltres que va passar amb la Sunan?
El passat dia 21 de febrer va venir la Meritxell Martí a l'escola.
La Meritxell Martí? Em sona aquest nom.
Sí, Salifu, és l'autora del llibre Sunakai, els que acaben de recomanar les nostres companyes.
Ah, tens raó.
Van fer-li una entrevista.
Una entrevista és un text que transcriu una conversa que s'ha establert entre dues o més persones, l'entrevistador i l'entrevistat, amb l'objectiu de tenir més informació o de conèixer la seva opinió.
Nosaltres aquest text l'hem treballat durant aquest curs. Hem fet entrevistes amb mestres, companys i companyes.
Durant l'entrevista amb la Meritxell vam parlar de les il·lustracions,
dels personatges,
dels colors,
de les deixalles del mar,
del títol de l'àlbum,
del nom de les protagonistes,
del motiu d'inspiració
i un llarg etcètera.
Ens ha agradat molt compartir aquesta zona amb l'autora. Ho hem trobat molt interessant. Despullats una pluja d'estiu, que la vida és l'hòstia quan et sents viu.
Vull català. Els alumnes de les aules d'acollida aprenen i ensenyen català.
Hola a tothom. Som estudiants de l'aula d'acollida de l'Institut Valvera.
Avui us ensenyarem a parlar de cos, com la mà, la panxa, el peu, el cap i altres.
Estic al camp de futbol per un partit molt difícil. Tothom vol guanyar.
Ei, passa'm la pilota. Aquí, estic sol.
On tu vols? És difícil aturar-te. Té segona.
Ostres, què et passa? On te fa mal? És el peu? És la cama? És la panxa? És el braç? És la pit? O és el cap?
Ai, crec que és entre el peu i la cama. El turmell.
En aquesta lliçó hem parlat d'algunes parts del cos.
Estic al camp de futbol per un partit molt difícil. Tothom vol guanyar.
Ei, passa'm la pilota. Aquí, estic sol.
On tu vols? És difícil aturar-te. Té segona.
Ostres, què et passa? On te fa mal? És el peu? És la cama? És la panxa? És el braç, és la pit o és el cap?
Ai, crec que és entre el peu i la cama, el turmell.
Ara us toca a vosaltres. Responem les preguntes.
A quina part del cos fent mal al jugador?
Amb quina part del cos no es pot jugar a futbol?
Envia'ns les respostes a vullcatalà@gmail.com i també segueix-nos a la web ja.cat/vullcatalà.
A continuació farem tres entrevistes a tres professors de tres temes diferents. Era entrevista amb la professora
Marta Alemany.
Quina assignatura fas?
Ciències socials.
Vale, comencem. Què penses sobre el genocidi que està provocant Israel a Palestina?
Penso que la situació que s'està vivint ara és terrible. De fet, ara i des de fa temps, el conflicte no és d'ara. I allò que podem veure per les notícies, que a més també diguéssim que passa per filtracions, és terrible, és terrible.
Què penses sobre Hamas i penses que són terroristes?
Aviam, el que penso sobre aquest tema és, bueno, és difícil, perquè el conflicte en si és difícil. Llavors, jo sempre m'he posicionat en la lluita, però amb la no violència, i penso que, bueno, que és un conflicte molt, molt, molt complicat d'analitzar, i tot és sí i no. Llavors hauríem de passar hores parlant sobre el tema.
Creus que els dos països han provocat la guerra?
Aviam, crec que és legítim que de fet, si ens basem en els drets humans, tothom té dret a viure en aquest planeta. I el conflicte entre aquests dos bàndols també és que, clar, és molt difícil de poder-ne parlar així lleugerament, perquè va molt més enllà. A més, a classe o amb els meus alumnes sempre n'hem parlat, no? De l'ocupació, de l'origen a partir de la Segona Guerra Mundial. Llavors, de fet, la pregunta és si aquests dos països l'han provocat. Bé, tots, la comunitat internacional, hem provocat aquest conflicte. El poble palestí es mereix la seva llibertat i poder viure en pau, i no aquesta ocupació agressiva i violenta. Llavors, no és que estigui en un país, estic amb la no violència, bàsicament.
Com el que va passar amb els colonitzadors de Colón, no?
Sí, sí, exacte, no? El mateix. De fet, és una ocupació de territori, això, injustificat, no? I difícil. El que crec és que amb la situació d'ara s'ha d'arribar a una convivència com a tot arreu, no? Com és en una casa, com és en un institut, com és en una ciutat, com és en un estat. Hem d'arribar a la convivència pacífica entre totes les comunitats i totes les persones.
Creus que els medis de comunicació diuen tota la veritat?
Com abans he dit, passen per filtres, i els mitjans de comunicació, doncs, bueno, els porten, no? I s'engloben o darrere d'aquests mitjans de comunicació moltes vegades hi ha empreses que tenen interessos, que es posicionen. Llavors, el que sí que crec és que s'han vist imatges, i així les imatges són les que són. Llavors, hem vist imatges terribles d'infants, de mares, d'àvies, de famílies, visquen una situació que és injusta i que no ha de ser així. Els mitjans de comunicació a vegades es posicionen i això és difícil, però per això el que és important és que totes tinguem aquesta visió crítica de les coses, de que quan ens expliquen una cosa també plantejar-nos qui ens ho explica, com, per què, i també tenir la nostra pròpia opinió sobre allò. I també, no només els mitjans de comunicació, sinó també les persones que publiquen blogs personals, perfils personals, que també ens poden mentir. I, bueno, també no són fonts poc fiables. De fet, precisament ara estem treballant un projecte, segon d'ESO, sobre desinformació, sí, les fake news i tot això, i treballem precisament aquesta temàtica.
I tens alguna idea de per què aquests països facin les paus?
M'agradaria poder tenir la solució màgica, però sí que crec que hi ha d'haver una ajuda internacional que obligui, no, a seure i a parlar i a establir uns acords per poder garantir una convivència entre totes les persones que viuen en aquella zona.
I creus que està bé fer patir els nens innocents del poble palestí?
O sigui, la política en teoria ens ha d'ajudar a poder-nos gestionar la nostra vida, no? com a ciutadans, com a habitants d'aquest planeta. I si la política, un conflicte polític, el que genera és mal a la població, no s'està fent bé. Per tant, no, és terrible, és que ningú ha de patir tot el que està patint el poble palestí per unes decisions polítiques.
Bueno, moltes gràcies i continuarem amb la segona entrevista amb el professor
Fran Morillo.
I quina matèria fas?
Soc professor de castellà a ESO i batxillerat.
Vale, doncs començarem amb les preguntes. Creus que els nens d'avui gaudeixen la seva infància com els d'abans?
Jo diria que no, perquè hi ha un problema molt gran ara mateix a la nostra societat i són les pantalles. Però no només les pantalles a la televisió. A la meva època també ens prohibien i estava mal vist la televisió, però és que ara el mòbil ens treu molt de temps, tant als adults com als nens, i estem molt de temps a casa. Hauríem de viure més al carrer.
I quan vas tenir el teu primer mòbil?
Mira, el meu primer mòbil, que no tenia ni internet, ni tenia res, ni tan sols tenia saldo, que no sé si això ho coneixen els nens d'ara, 15 anys, als 15 anys.
Un Nokia, no seria?
Un Nokia, sí, això mateix. Un Nokia que tenia el joc de la serpiente i tot això.
Creus que està bé que els nens utilitzin aparells electrònics a molta emprenyada edat?
Jo crec que han d'estar familiaritzats amb aparells digitals, però que no han de ser propietaris d'aquell aparell. És a dir, sempre amb supervisió d'un adult.
I creus que feien els nens abans per quan tenien el seu temps lliure?
Doncs els nens d'abans anaven molt al carrer, almenys jo, que m'he criat en un barri molt humil, i tot i que també jo sóc de l'època dels videojocs i tot això, jo també he estat davant de molta pantalla i de televisió, però sobretot carrer, llibres, molt de còmics, hem fet tot això.
Què creus que fan els joves de l'actualitat quan tenen els seus temps lliure?
Jo crec que ara sobretot estan amb el mòbil i crec que no van tant al carrer com a mi m'agradaria. Jo estava molt al carrer, moltes tardes estava al carrer i els caps de setmana sobretot.
Creus que estar en una pantalla molt de temps és saludable?
No, per ningú, ni per l'adult ni pel nen. Estar davant de la pantalla significa no pensar, estar relaxat, i hem d'utilitzar el cervell, hem de llegir, hem de tenir una bona conversa, podem veure una pel·li, però no una pel·li qualsevol, una bona pel·lícula, després parlar sobre d'ella.
Penses que avui en dia, penses que els aparells electrònics dificulten l'aprenentatge de l'àmbit escolar?
Doncs mira, abans pensava que no, però cada cop penso que sí. Els aparells electrònics, com un ordinador, fins i tot tenir accés a internet, jo crec que fa que els estudiants siguin cada cop més ganduls. Tot i que la informació està al nostre abast, però no s'utilitza bé. S'utilitzaria millor si aquesta informació s'estudiés, si es treballés, però no utilitzar la informació fer un copia i pega, o això no m'agrada.
Per què creus que els joves no llegeixen tants els llibres?
Jo crec que el llibre ja no està tan de moda. Penso que hi ha opcions molt més diferents i més atractives, un videojoc, una sèrie, una pel·lícula, i el llibre no està de moda. Crec que hem de començar a recomanar que es vegin les sèries i les pel·lícules amb subtítols, perquè és difícil agafar un llibre avui dia, la veritat.
I quant de temps recomanes que s'utilitzen els aparells electrònics?
Com menys, millor. Si teniu l'oportunitat, feu... Jo que penso que no estic enganxat a les pantalles, a vegades, quan miro... És que ara no me'n recordo com es diu... Bueno, que mires les hores que tu passes davant del teu mòbil i és molt sorprenent. Fica moltíssimes hores en un dia, eh? Potser te fiques 5 hores i a mi, que jo penso que no estic enganxat. O sigui, imagina't la gent que està més enganxada. Recomano res. Una hora, dos com a molt, però sobretot el mòbil, ja pantalla de televisió i tal, menys. Hem de sortir més al carrer.
Què podem fer perquè els joves d'avui en dia no perdin el seu temps amb aparells electrònics?
Doncs fer activitats a l'aire lliure, fer activitats d'anar al carrer, de xerrar amb un bon amic, fer esport, sobretot jo crec que el recurs seria fer esport o fer activitats a l'aire lliure, o fins i tot quedar per fer, no sé, fins i tot per fer un cafè. Però s'ha de sortir, jo crec que la idea és hem de sortir més, la família i els amics han de sortir més.
També a causa de les pantalles, la gramàtica dels alumnes està baixa.
La gramàtica, l'ortografia, i mira que se suposa que estan llegint, no? Però no.
Sí, sí. Bueno, fins aquí estem amb l'última entrevista amb la professora
Sílvia Casademont, de la matèria de física i química.
Comencem amb les preguntes. Què creus que causa la contaminació?
La contaminació pot ser deguda a molts factors, però moltes vegades és degut doncs, a moltes emissions, sigui de les fàbriques, sigui d'emissions dels cotxes, sobretot de gasos, i bueno, també pot ser contaminació per residus. Hi ha moltes coses que poden generar en aquest cas contaminació.
Per què creus que hi ha tanta contaminació?
En general, per una mica el nivell de vida que portem, no? Moltes coses, bueno, utilitzem moltes coses envasades que generen molts residus, que moltes vegades doncs, no es reciclen o no es dipositen en els contenidors adequats i moltes vegades arriben al medi. O també l'alta industrialització que tenim, que fa que generem molts de fums, no? A les indústries o bueno, qualsevol procés que generem per poder tenir un nivell de vida millor.
Creus que està bé la contaminació en el mar?
El mar avui en dia està molt contaminat, no ho sembla, i realment doncs, hi ha estudis i molta gent que es dedica a netejar el fons del mar i trobem moltes, moltíssimes deixalles, sobretot ara mateix el que preocupa més és el tema dels microplàstics que podem trobar en el mar i que ens arriba, els peixos els ho poden menjar i finalment pot arribar a la nostra alimentació.
Creus que la contaminació afecta a la salut?
Sí que ens pot arribar a afectar, tant a nivell sobretot respiratori, no? I tota la contaminació en general afecta sempre a la salut.
Penses que el món estaria igual d'aquí 50 anys?
Esperaria que no. Esperaria que hàgim reflexionat una mica sobre la problemàtica ambiental que tenim i d'aquí uns anys això pugui revertir i canviar.
Creu que és normal que trobar deixalles al carrer?
Normal no és, tot depèn també una mica de la conscienciació de la població i una mica del civisme i saber estar una mica de que no vivim sols sinó que vivim en comunitat i si tothom hi posa de la seva part no hi hauria d'haver-hi deixalles.
Creus que l'efecte hivernacle afecta el nostre planeta?
Sí, si no vigilem ens estem destruint la capa d'ozó i llavors sí que podem tenir greus problemes.
Com creus que afecta la contaminació en el regne animal i vegetal?
Com ja s'ha comprovat, el fet que tinguem nivells alts de contaminació també fa que canviïn, no?, les condicions climàtiques i si canviem les condicions climàtiques doncs també afecta al final a tots els éssers vius que vivim a la Terra, sigui regne animal, vegetal, com a les pròpies persones.
Creus que és més important reciclar, reutilitzar o reduir?
Tot és important, però el principal és que hauríem de reduir. Si reduïm ja no ens caldrà ni reciclar tant ni reutilitzar tant, però en el cas de que no sigui possible doncs hauríem de tenir en compte les 3 R's.
I com creus que podem evitar-ho?
La contaminació. Bueno, doncs cada un hauria de ser una mica conscient de què fa el seu dia a dia i intentar, no?, posar un granet de sorra, cada un si ho fa doncs és més fàcil doncs, que al final això pugui repercutir a tothom.
Doncs moltes gràcies i ens veiem en una altra entrevista.
I això ha estat tot per avui. Esperem que n'hàgiu gaudit. Moltes gràcies per escoltar-nos. Agraïm també a tots els centres col·laboradors, els que ens escolteu i a tot l'equip de producció. Fins la propera setmana. Som d'allà.